la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? I tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu no...
Au, vinga, 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 arriba la trinca, trinca, trinca per salvar la humanitat. Ah, ah, hem inventat una medicina i la pren ja està curat.
Un enterramorts, oh, 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 endreçant esquelets.
Molt bona nit, oients en acudinenca. Hem començat amb un petit fiasco, però suposo que ens podeu disculpar perquè avui és festa. I el que havia de sonar, que el farem sonar d'aquí una estona, si cas quan acabi de xerrar jo en un moment, doncs és festa major, doncs els cops que hem fet programa en festa, que hem coincidit amb l'any passat dilluns de Pasqua, també va ser festa major, i avui aquest dilluns també ens tocava programa, el volíem gravar, no ha sigut possible, i vam dir doncs tirem pel dret i el fem en viu i en directe, no cal que el gravem, i aquí estem, fent programa Anem a la muntanya, el centre excursionista, també acompanyats de socis del centre que molt bonament sempre es donen predisposats a venir a xerrar davant del micro. Estem acompanyats de la Pilar Gasó i del Cisco Segalés com a convidats que parlarem de la plec de Villar. Avui ha sigut la plec de Villar i també tindrem un track que la veritat no l'hem pogut escoltar i sortirà suposo que bé, de que hem gravat fa una estoneta allà baix a Villar amb la senyora Lourdes i amb la seva filla la Marga, bé, amb la Lourdes, que si no em renyarà, a dir que senyora no li digués, que ens explica també una mica d'història, ja ho sentirem d'aquí una estona. Tindrem el Toni Verdaguer, gravat amb el cim del dia, també el tindrem en viu, que està caminant cap a Santiago, a veure per on para, connectarem en directe, i doncs i el Joan Font també xerrarà amb el qüestionari que he preparat i jo mateix el Ramon Puig i darrere la peixera o fora, depèn de com ens ho mirem, hi ha el Joseps, el Miralda i el Canadell portant el control tècnic. Doncs bé, endavant, a veure si ens sona festa major ara i continuarem amb el Toni Verdaguer.
Que és festa major. Alegria, encetem la bota del racó. Alegria, que és festa major. Com cada any hem de matar el pollastre i posar xampany dins el porró. I apanem i corre, vinga, cuita, salta, balla, canta la cançó. Tiro-li-do-li-do-li, tiro-li-do-li-do-lo, avui matem el capó. Tiro-li-do-li-do-li, tiro-li-do-li-do-lo, avui és festa.
Amigues, amics, avui farem el cim. Avui farem el pic de Catapardís, de 2.805 metres, a la vall d'Angonella, a Andorra. Al capdamunt de la vall d'Angonella, entre les valls d'Arinsal i d'Arcalís, el Catapardís cim de 2.805 metres, presideix el circ que forma amb els pics del Pla de l'Estany i de les Fonts. L'ascensió proposada compleix tots els requisits de l'alta muntanya, sobretot si es fa a l'estiu. Torrents, alts cims i cabanes de xupluc. L'accés és des d'Andorra la Vella a la carretera que va a Ordino, en direcció al Serrat i fins al poble de Llorts. L'horari aproximat d'anada i tornada és d'unes 7 hores. I jo us recomanaria de fer-ho en dues jornades, perquè el desnivell són gairebé 1.400 metres, la dificultat és mitjana, hi ha un desnivell molt fort si es fa amb una sola jornada, que també es pot fer, i els camins són d'un traçat evident. Jo us recomanaria, en cas de fer-ho en dues jornades, que us allotgéssiu al refugi lliure de l'Angonella, que es troba a 2.240 metres. És un edifici en molt bon estat, de pedra massissa, disposa de llar de foc, taula, bancs, lliteres per 6 places, i a més hi ha una fantàstica font just al costat de l'edifici. L'època aconsellable seria des del mes de juny fins al setembre, perquè és un lloc on normalment hi ha metres de neu, sobretot a l'hivern, i per tant gairebé fins a finals de juny, primers de juliol, encara hi ha molta neu. La descripció de l'itinerari és el següent. Cal sortir de Llorts, on hi ha un plafó informatiu que explica exactament l'itinerari. Es remunta a la ribera orogràfica esquerra del riu de l'Angonella i se segueixen els senyals del GR, que aviat porten el magnífic bosc de pi negre que recobreix tota la part baixa de la vall d'Angonella, on la pujada s'accentuarà ben aviat. Finalitzat tot aquest tram entre la Boscúria, es veu el riu a l'esquerra com es despenja des del cingle. Cal pujar per un caminet marcat entre matolls de Naret i l'Arbei amb alguna giragonça fins a arribar a dalt d'un promontori on reposa el refugi de l'Angonella, situat, com us deia, a 2.240 metres d'alçada. Haurem consumit ja 2 hores i mitja de tot el temps que necessitem. Aquest refugi, realment bonic, té unes vistes fantàstiques sobre la panoràmica dels pics de l'Estanyó i el Casamanya. Si passem la nit aquí, demà al matí podem continuar perfectament pel GR, el GR que continua cap al refugi de les Fonts, i seguim el riu per la vorera dreta fins a l'Estany Superior, a 2.440 metres. Passem el torrent i ens enfilem per camí força evident entre Tartera fins al proper Coll d'Arcalís. L'itinerari voreja la carena pel vessant sud fins al cim de Catapardís a 2.805 metres, on, a part de trobar una gran fita, fruirem d'un esplèndid panorama pirinenc. Farà ja 4 hores i mitja que haurem sortit. Tornarem a Llorts pel mateix camí que hem pujat. I en 2 hores i mitja, pràcticament, 2 hores i 40 minuts, més o menys, tornem a ser una altra vegada al punt de sortida de Llorts. És una excursió molt recomanable, sobretot a l'estiu. Inclús es pot fer amb una colla d'amics, passant la nit al refugi és fantàstic, es fa molta broma, es pot passar molt bé. Amigues i amics, fins a la propera emissió. Adéu-siau.
Molt bé, doncs ja estem en directe amb el Toni Verdaguer, que ens acaba de portar pel país veí d'Andorra, ha gravat, i ja ens porta cap a Santiago. Exactament, per on pares, Toni?
Bé, estem justament avui hem deixat la ciutat de Lleó, de León, i ara estem en un petit poblet que es diu San Martín del Camino, i demà arribarem a Astorga. O sigui que, de fet, ara ho estava comptant, hem fet ja 437 quilòmetres.
Sí, ja heu passat...
Falten 282.
Ja heu passat l'Equador de fa dies. Sí.
Per tant, hem travessat ja tot Navarra, tota la Rioja, i estem a Castella i Lleó, o sigui, estem en aquelles planúries immenses de cereals que no s'acaben mai.
Ja deu estar tot verd, no? Tot sembrat i tot
sí,
creixent.
Sí, en aquesta època justament està tot verd. Ens diuen que és la millor època perquè si vens a l'estiu tot és reset i a més amb aquell sol que peta, tothom es diu que hem triat la millor època per fer el camí.
I trobeu molta gent com vosaltres que vagin fent camí?
Ens hem trobat l'època d'aquesta Setmana Santa amb milers de persones, perquè hi ha gent que el camí ho fa per etapes cada any, un tros per Setmana Santa. I ens hem trobat amb molta gent, ara hem tornat a quedar sols, avui mateix, aquí on estem ara a l'albergue aquest, som 8 o 9. I ahir érem 140, és a dir, en Setmana Santa se'ns omple el camí de gent i ara hem tornat a quedar sols. Una altra vegada els que no tenim pressa per anar a treballar, diguéssim.
Sí que esteu disfrutant de valent, no, suposo?
Sí, és molt interessant. Ara, en aquest moment, estàvem sopant aquí a l'albergue i, del país només érem nosaltres. Tots els altres eren alemanys, uns nois que eren de Noruega, uns australians, uns altres que venen de Suïssa, vull dir, i el que hi ha més encara són francesos. Francesos, el camí francès és molt concorregut i ve molta gent de França.
Hola Toni, bona nit, sóc el Joan. Com va això? Com aneu de la qüestió de forma física i els peus i tot això, i les cames?
Doncs bé, estem molt bé perquè nosaltres ens cansem molt, això sí, cada dia, això anar-hi anant un dia i l'altre, però ens recuperem molt bé, és a dir, l'endemà sortim amb ànims renovats. I de moment molt bé, jo vaig tenir una tendinitis, em vaig girar el peu i però m'ho he curat caminant, diguéssim. I tant, algun entrebanc hi és, però es cura caminant, això. No pots parar, has d'anar fent.
El ritme continua sent de més o menys 20 i pico, entre 20 i 30 quilòmetres?
Sí, ara ho estava comptant, hem baixat una mica, l'altra vegada que vau trucar portàvem 23,2 i ara portem un promig de 21,3. O sigui, el promig és clar, depèn dels que fas cada dia, hem baixat una mica, ara estem amb un promig de 21,3 cada dia.
Està bé, molt bé, home. I el temps com va?
El temps hem estat molt de sort, molt, perquè ens ha pogut 7 o 8 vegades, però sempre a la nit. Llavors això què passa? Que, de moment no et mulles, em sembla que només 2 dies hem hagut d'agafar la capelina, un parell de vegades, dos dies. Però el problema és que després l'endemà matí quan et llibres està tot enfangat. I és aquella història que se't posen 3 dits de fang de sota la sola de la sabata i l'has d'anar arrossegant i això és una mica pesat, això sí. Però de pluja, tot i que ha plogut molt, sempre ho ha fet a hores de nit.
Això és que has arribat a algun acord amb Sant Pere, no? Perquè t'ho faci de nit, això.
No, amb Sant Jaume,
Bé, doncs ja que hem entrat Toni, una pregunta de... Ens toca programa el dia 1 de maig. Ja estareu per aquí a Sant Feliu o no? Quan penseu arribar a Santiago i cap aquí a casa altra vegada?
Tenim previst d'arribar a Santiago el dia 30, el dia 29 o 30. O potser l'1, també podria ser que fos l'1.
Com es nota que no teniu cap pressa, eh?
El que quasi bé segur és que encara estarem aquí a Galícia, segurament.
No, era per... Com que no hem pogut parlar abans... Era per si faríem connexió també via telèfon o potser ja estaríeu aquí per explicar-nos-ho. Que per cert, ja li poso la Teresa que haureu de venir tots dos aquí a l'estudi a fer una mica d'història.
I tant, vindrem tots dos i us explicarem. Sí, i tant. Segur. Ara el dia 1 encara estarem a Galícia, segur, perquè ens pensem, quan hàgim arribat, ens pensem que era un parell de dies per allà, a Santiago i això.
Molt bé. Doncs així, ens emplacem per... propera trucada telefònica i segurament ja estareu veient les barbes de Sant Jaume allà mateix.
Segurament. darrere com es fa i ja haurem acabat l'itinerari. Espero que puguem fer-ho tan bé com hem fet fins ara, que físicament ens hem trobat molt bé, hem estat molt de sort i hem anat complint més o menys els dies que teníem previstos.
Molt bé, doncs com et dèiem, això dels sants, nosaltres aquí a Sant Feliu ara continuarem no amb sants, sinó amb una verge que ha sigut la plec de Villar, i com a tema del dia ja t'he comentat abans que parlarem de Villar. Així que has anat entradeta entre Sant Pere i Sant Jaume amb el tema del dia. Doncs res més, records a la Teresa i que continuï el camí com va ara, i ja ens veurem per aquí a Sant Feliu pel mes de maig. Molt bé, a reveure, Toni. Vinga, adéu.
Necessita reparar el seu ordinador i no sap on ha d'anar? Necessita una xarxa per la seva empresa? Vol un ordinador fet a mida? Els seus problemes han acabat. Truqui sense compromís a Serveis Informàtics Josep al 93-866-2745. 866-2745. Oferim serveis tècnics per a empreses i particulars. Reparació d'ordinadors, xarxes, internet. Li oferim servei a domicili i li reparem l'ordinador a casa. Si es tracta d'ordinadors i d'informàtica, Serveis Informàtics Josep és la solució. Recordi aquest telèfon, 93-866-2745. 866-2745. És fàcil, 2745.
El tema del dia.
Molt bé, doncs comencem el tema del dia, com ja hem dit reiteradament, i dilluns de Pasqua doncs toca, com més tradició, aquí a Sant Feliu, la plec de Villar. El centre excursionista se'n va fer càrrec amb el tema de sardanes, més que res, i una mica donar publicitat a l'acte durant uns quants anys, i fa 3 o 4 anys que ho va deixar de fer perquè, bueno, es va creure que era un acte que no, que se'ns feia una mica gros, i es va passar el testimoni a la gent de sardanes, ja que es va crear l'entitat sardanista aquí al poble, i molt gustosament doncs van agafar el relleu per continuar fent l'audició de sardanes i continuar lluint la plec més del que es pot lluir. I per desgràcia aquest any doncs ha sigut una plec molt deslluït, la pluja ha igualit l'acte i bé, les sardanes s'han fet en el centre cívic i en a Villar, concretament doncs s'ha fet el que és la pròpia missa davant de la verge i la festa en si de la plec. Per tant, diguem que s'ha separat una mica la festa i és el que porta la metodologia. Però bé, hem fet cap allà, que vam quedar amb la Pilar per parlar-ne, amb la Pilar Gasó, i ella estava allà a Villar, l'he anat a buscar, i el que passa amb el que dius al venir a la ràdio, tothom et diu, no, jo no, ui, no, allò que sembla que el micro hagi de mossegar. Hem anat parlant amb la gent d'allà molt amablement i molt bé tothom, i al final doncs un portava l'as a la màniga, que és el minidisc, i la i ara s'estan posant les mans al cap al mirar de que no hi pensava amb el minidisc. Acabo de preparar i entrarem a que ens expliquin com ha anat. I bé, han fet una petita gravació amb uns versos que van trobar aquests dies buscant papers per muntar la plec, i han volgut que fessin la Marga fer lectura d'aquells versos, i l'àvia de la casa, la senyora Lourdes, doncs també a la seva edat de 85 anys ha volgut parlar pels micros d'una codinenca que ha dit que li feia molta il·lusió que la gravessin. I després doncs hem fet una gravació allà mateix en una sala, i mentrestant tota la família, nets, besnets, fills, filles, doncs ja anava desfilant cap a casa perquè ja es feia tard. I després el Miralda ja diu que ja pot donar pas al nou minidisc, doncs tirem endavant el minidisc a veure com sona això, que no ho hem pogut preparar gaire, la veritat.
Bueno,
Bé, un, dos, entrem, sí. Va, doncs. Estem en dilluns de Pasqua, com ja hem dit abans al començar el programa, però això és un gravat que hem fet una hora abans, hem baixat fins a Villar, on hi havia d'haver l'aplec de Villar i ha sigut un aplec passat per aigua, que aquest any ens ha plogut. I molt amablement ens ha rebut l'àvia de la casa, la senyora Lourdes, que ens irà també, li farem una breu entrevista perquè ens expliqui les seves experiències de com ha anat la plega amb anys anteriors i tot plegat. Bona nit, senyor Lourdes. Esperi, ara li costa el micro i parleu. Ara.
Ha sigut un dia de mala sombra i de molta sort. Mala sombra perquè ha plogut i sort perquè fa molta falta que plogui. I és un bé per tot el poble i per tothom, de que caigui aigua i regui els camps. Aquí al Villar, gràcies a Déu, anem tirant d'aigua. Però de totes maneres l'aigua és molt necessària per tothom.
Sí, 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 sí.
L'han celebrat igualment, que ha sigut molt maca, perquè tota la vida s'ha celebrat encara que plogui. I el senyor rector pues ha fet un sermó molt adient a la diada. I a pesar del dia hi ha hagut bastanta gent. La gent de Sant Feliu aprecia molt l'ermita del Villar, que és la mare de Déu de la llet, la patrona de les dones que crien. Abans de la guerra hi havia molta afició a portar ciri amb acció de gràcies. I també hi ha hagut molts casaments, que ara, com que s'ha perdut la moda dels casaments de l'Església, ja es fan d'una altra manera i a la capella no n'hi ha massa. Està bastant ben conservat. És romànica, la Mare de Déu, em sembla que, si no recordo malament, del segle XVI, no, l'antiga original es va perdre durant la guerra i aquesta és la que ha anat perdurant sempre. Jo particularment hi tinc molta devoció perquè m'ajuda sempre molt. Quan tinc una necessitat recorreixo a la Mare de Déu, a la pregària. Diu, és una oració i tinc els meus petits recordatoris dels avis que resaven les petites oracions amb acció de gràcia. Ja sabeu que el Villar és un puesto que sempre hi ha hagut molta gent amb la font i l'aigua, que ara la font està tancada. Però el caudal, la gent segueix venint a passejar aquí, que hi ha molta sombra. I ara no sé què més dius, perquè estic molt cansada.
Bueno, Déu-n'hi-do tot el que ens ha dit. La veritat, les preguntes que pensava fer-los me les he respost totes, ja no m'ha deixat cap pregunta per fer, només li faré una pregunta. Quants anys teniu?
Jo? Soc molt jove. Només en tinc 85.
Bé. Només, doncs, amb raó que teniu tanta història i de la Mare de Déu i d'abans de la guerra. Abans de la guerra, quina diferència hi ha amb els aplecs que es feien d'abans i amb els que es fan, diguem, de...
Hi ha hagut sardana, hi ha hagut que no. Ara se'n cuida el centre excursionista.
Ara no.
Ara les sardanes ho fan els de les sardanes, ja que són aquí a Sant Feliu, hi ha una agrupació sardanista i són ells que munten l'audició de sardanes. El centre d'excursionista fa uns quants anys que ho va... Bé, un, dos, entrem? Sí. Va, doncs, estem en dilluns de Pasqua, com ja hem dit abans al començar el programa, però...
...pensa de que ens la coneixiu, que tenim el número de telèfon, o... ...pensa...
...va deixar estar això. Això us ha passat per ral, aquest detall.
He ficat la pata.
No, no, no. Ni molt menys. I ara reposi, que ja ens ha explicat moltes coses, i ho deixarem pas a la Marga, que ens explicarà això d'aquest vers que també li fa gràcia.
Un vers que us agradarà molt. Jo crec, m'agradaria saber si algú d'aquí Sant Feliu té l'original, que es posés en contacte amb nosaltres, a veure si coincideix. I a més sabríem de qui és, perquè ara no sabem ni de qui és.
És anònim.
No sabem ni de qui és ni de quin any està fet. Però té una descripció molt clara. Jo crec que pertanyeix a l'Associació de Filles de Maria, perquè la gent que cita en el verb són gent més aviat una mica missaires.
Bueno, molt... Doncs sí, això que ens explicava la senyora Lourdes, donem pas a la Marga, que és la seva filla.
No cal que em digui senyora.
Home, però ho és.
Sí.
No ho és.
És una joveneta.
Sí.
Hola, bona nit.
Ja fa un rebre. Marcitada.
Rosa Marcitada. Hola, bona nit. Jo el que ja que ha vingut, no sé com et dius...
Jo Ramon.
Ja que ha vingut el Ramon, resulta que aquesta setmana preparant les cosetes de l'aplec i els gotxos i tot això, en el calaix que la meva mare guarda coses, em van sortir uns versos i jo potser els havia vist altres anys, però no ho havia valorat. I aquest any potser amb més calma dic, ostres, això és molt tendre, és molt delicat. I aleshores dient-li a la meva mare em va dir, sembla que això m'ho va donar la Juanita de Villar. I la Juanita diu que li va donar l'àvia de Can Segarra. I bueno, pues, us el llegiré aquest vers, que és un vers a la Verge en general, no diu aquí la Mare de Villar, diu a la Verge. I per les persones que citen aquí en el vers, entre elles la meva àvia i la seva germana, doncs suposem que això està escrit entre el 1910 i el 1920, perquè això és alguna jove que fa un vers i parla d'altres joves del poble. I el vers diu això. Potser algú de vosaltres l'ha sentit. Vers a la Verge. Diu, per la Verge vull fer un ram, escollit de flors selectes, de ses filles predilectes que l'estimen tant i tant. Comencem per les violetes, que són les flors senzilletes, com les germanes borrells. Els clavells, les fideueres, tant amb colors grocs i vermells, que són dues germanetes que aquests colors senten bé. I la simpàtica torre serà vara de jasè. La cordera és la camèlia, per l'ofina i pels quartets, i per perfums d'herbes bones, l'agustina de canné. La vesquensa, maca i nerviosa, serà la flor malva rosa, que més perfum llançarà. I per capullos i roses, puigna són joves i hermoses, les Montaguts de Villar. La papeta, l'amapola, la Segarra, el girassol, madre selva, la ferrera, i les noies manyanetes són les fulles i campanetes que adornaran tot el vol. Aquest present d'hermosura, fet en forma de ramet, crec que ens serà agradable de la Verge son fillet. I derramarà ses gràcies amb que totes tinguin dret de ser filles de Maria i pujar àngels al cel. I després diu, fin, en castellà. Està escrit en un català molt antic, moltes paraules estan escrites bastant segons el so, Segurament això encara no hi havia la gramàtica, eh? I la gramàtica d'en Pompeu Fabra, però no sé, he trobat que...
Segurament ho estava treballant en aquells moments el Pompeu Fabra, sí, no?
Perquè aquí cita la meva àvia i la meva besàvia, la meva àvia i una germana seva que eren nascudes en 1890 i per tant devien ser joves.
Que són les Montaguts de Villar.
Les Montaguts de Villar, que diu que eren joves i hermoses, menys mal que les deixa bé. Bueno, doncs molt bé.
No, doncs gràcies, Marga, per l'acollida. I comentar-li a la Lourdes, així sí, no? que li agrada més, de fer una mica d'entrevista per parlar de la Plec, doncs ha volgut que surtis per antena aquest vers, i qui sap, si algú té l'original, potser qualsevol dia li porten i sabem qui és l'autor a través de les zones d'Ona Codinenca.
A veure si sortirà algú que sàpiga de qui pots fer aquest vers. Estaria pensa de que ens la coneixiu, que tenim de número de telèfon el 866, com és això?
93-866-0006. Jo ja miraré de fer arribar una còpia a les famílies que citen en aquest vers, perquè potser els hi fa gràcia de tenir-ho. Algunes no sé qui són, la Papeta, hi ha moltes Papetes al poble, no sé qui deu ser. I ara la Juanita ha de dir alguna cosa, que s'ha cuidat molts anys de l'ermita i de la casa, i que li estem molt agraïts. Juanita, sí, sí.
Jo em sembla que el vaig recollir, em va regalar, això és l'àvia de Can Segarra, la Dolores, que jo hi venia la llet i llavors jo ho vaig donar a la senyora Maria Lourdes. I sempre es cuidàvem nosaltres de la Plec de Villar, i a Villar pues, sempre porto molt a sobre. Sempre un cop.
A més, érem dues famílies que teníem sempre molta amistat i teníem un bon record d'elles. A veure si l'any que ve tenim sort i fa sol i en podem disfrutar. Que jo ja arribo amb un extrem que aviat serà hora de que vagi a l'asilo. Adéu-siau.
Em fa l'efecte que teniu guerra per molts dies, vos. Sí o no?
Si Déu vol.
Doncs, no, segur que sí. Doncs res, gràcies per l'acollida que heu tingut. I hem vist que esteu molt ben acompanyada, amb molta família, amb molts besnets i tothom ve d'arreu per estar aquí tots junts en el dia de la Plec. No?
Sí, procurem trobar-nos. Sí. Moltes gràcies a vosaltres i a tots els que col·laboren a la festa, perquè la veritat, nosaltres fem una miqueta, però els que organitzen les sardanes i els cartells i la gent que ve, i sobretot la gent que ve, pues són els que donen, és els que fan la festa, la veritat.
Els que fan la Plec, no? Una Plec és reunir gent.
Nosaltres col·laborem procurant que tots facin goig. Com diria que vols conèixer.
Bueno, ara va canviant tot això. Doncs res, deixem-ho aquí i fins l'any que ve, un altre de cop el dilluns a Pasqua no la Plec de Villar.
Si Déu vol.
Doncs vinga, a reveure.
Gràcies, molt bé.
Perquè una mica dels boixos també...
Haguéssim pogut llegir, bueno, pensa.
Doncs bé, fins aquí la gravació amb els problemes tècnics que hem d'anar patinant per aquí. Però bé, crec que ha sortit tot... I ja dic que ha sigut tot molt precipitat, molt improvisat, i bé, diguem la meva forma de treballar, no? Una mica que vaig enredant a tothom i bé, tothom doncs, es deixa enredar també molt amablement. I bé, entrem aquí a l'estudi amb la Pilar, bona nit Pilar.
Bona nit.
I el Siscu Segalés, que... Bona nit Siscu.
Bona nit, bona nit.
Que el Siscu, com sempre, ha vingut amb papers i llibres i documentat com va ell. I si de cas començarem pel Siscu, pel històric que ens portes de la mà de Déu de Villar i veure què ens expliques.
Dius que enredes de tothom. Dimecres em vas trucar...
I... Home, no ho expliquis tot tan bé, pa!
Sí, home. Ja em veus a Camprodon amb tot de llibres per preparar tot això. Bé, jo el que he preparat és agafant el romànic català I he trobat que a Villar, el lloc de Villar, ha estat documentat per primera vegada el 18 de febrer de l'any 1007, en la venda de terres que es fa un tal Gardemart, que era un clergue, a favor de Gundemart, això al preu de 5 sous. A Villar, es compon de la casa de Villar i la capella. Actualment, bé, això ja en parlaré més enllà, la capella és terme de Vigues i Riells i la casa és terme de Sant Feliu, ja que el terme passa per allà al mig. L'actual masia era una antiga casa forta, ja esmentada, com hem dit, l'any 1007. Era propietat de cavallers de cognom Villar o Desvillar, que emparentaven amb la família Montagut, que potser encara tenen el cognom, encara segueix el cognom de Montagut. Avui encara conserva una magnífica torre datada del segle XII dins d'un casolot gòtic que l'any 1678 es va ampliar i més tard, en època modernista, es va reformar. De l'antic castell que hi havia hagut en aquest indret de Villar, després de convertir-se en una casa forta i finalment en una masia fortificada, actualment s'hi pot veure sobretot la torre de planta circular, que té un diàmetre aproximat de 5 metres i una alçada d'uns 14 metres. Els murs adjacents, que pertanyien a la masia de Villar, a la masia, vull dir, i que també podien haver-se pertangut a les dependències de la torre de la sala del castell. La capella, l'església o capella, consta per primera vegada, com hem dit, per primera vegada a una suposada acte de consagració que va ser l'any 1193. Abans de la guerra del 36 al 39, la imatge de la Verge es trobava en un petit altar disposat damunt de l'ara. Actualment és col·locada a la fornícula de l'esquerra de l'absis i és una imatge petitona d'uns 30 centímetres, amb un infant assegut sobre el genoll esquerre. És anomenada Verge, la Mare Déu de la Llet, perquè hi acudien les dones per poder alletar els seus fills. Actualment, la capella només té culte eventualment en algun casament, com ens ha dit ara la mestressa, i en el dia del plec, que es celebra sempre el dilluns de la primera Pasqua.
Molt bé, hora, bona nit. Aviam, o sigui, tant Pilar com tu, Francesc, aneu responent segons... i si voleu posar cullerada, doncs li aneu posant, no? Jo volia que ens expliquéssiu una mica la història concretament de la plec del Villar. Com, si ho sabeu, com es va iniciar, com va anar la cosa? Teniu, tu, Pilar, tens la informació de...
No, això no ho sé. Jo sé que sempre que hi he estat visquent, sempre s'ha fet la plec de Villar, però no sé si...
No sabeu de quina antiguitat pot venir.
No, jo no ho sé, això.
El meu oncle, el Josep Tecla, que vivia allà a Cana Tecla, doncs em havia dit que tota la vida ell havia vist fer la plec a Villar, anar-hi principalment, com hem dit, les dones, les mares, per poder tenir llet pels fills.
Ah, ja.
Això hi ha la Mare Déu de Villar.
I sempre, o almenys que recordeu vosaltres, es feien sardanes o el de la sardana ha sigut posterior també?
No, les sardanes es va començar a organitzar el cint excursionista, no recordo exactament l'any.
Sí, ha comentat la senyora Lourdes allà baix, aquesta tarda ha dit que abans de la guerra no n'hi havien de sardanes, era una plec que només anava la gent a peu i feien la missa amb culte a la Verge i prou. I va ser, diguem, passat doncs en l'època actual, no? Podem dir que és quan es va començar a fer sardanes i ampliar una mica la festa en aquest sentit, segons ja hem parlat avui en allà.
Tinc entès que hi ha una relació entre la plec d'aquest i el canvi d'estació, és a dir, que s'acostuma a fer doncs en una època determinada l'any, no?
Sí, sempre s'escau el dilluns de la primera Pasqua. Esclar, això puja i baixa segons les Pasques, ja que la Pasqua sempre s'ensopega, el Dijous Sant sempre hi ha lluna plena, o sigui que és la primera lluna plena de primavera. Si per exemple la primavera que comença el 21 de març, si el 22 o 23 de març hi ha lluna plena, doncs llavors s'ensopega pel març. En canvi, si la lluna plena de març és, per exemple, el dia 20 o 19, llavors és quan ens trobem que la Pasqua és alta, que per això és ben tard. Això és ja el calendari humà.
Llavors, parlem una mica també de la relació amb el centre. Com és que el centre d'excursionistes fa càrrec de la pleca aquest?
Bueno, va ser el començament del centre excursionista que va muntar, feia les sardanes, i al fer sardanes doncs, es va dir doncs, fer sardana allà i així potser tiraria més gent cap a la plec. El centre excursionista sempre ha fet coses culturals i sempre coses per fer país.
I això ha sigut fins fa, penso, un parell o tres d'anys, no? que llavors s'ha cedit l'organització aquesta doncs, en els de les sardanes.
Sí, el desaparèixer, diguéssim, la secció de sardanes del centre excursionista i ho ha agafat la corporació de sardanista, doncs ells ja ho fan. La qüestió és que es faci i que es continuï.
Aquesta tarda hi havia el Pere Jou també voltant per allà la casa i ha comentat que li ha dit si volia que ho gravés, m'ha dit que no, que se li feia tard, havia de marxar. El que ha explicat ell que els dos primers anys que el centre va organitzar les sardanes en el Plec de Villar no es van poder fer sardanes perquè va ploure. Vull dir, va ser un mal començament. I el tercer any resulta que anaven amb el mateix estil, també es presentava mal temps i tampoc ho tenien clar. I resulta que la païssa d'allà a la casa estava molt buida, comentat, i van decidir doncs, netejar-la, deixar-la a punt, per poder posar la cobla i fer l'audició de sardanes allà mateix. I bé, va ser una feina que es va fer en va, perquè resulta que el temps va canviar, es va arreglar, i la païssa va quedar neta i les sardanes van poder fer fora. Vull dir, una anècdota d'aquestes del Pere, que m'ha dit que l'expliques per antena, i bé, ja doncs, ha sigut una anècdota més.
Molt bé, tu em sembla que tenies alguna cosa a comentar-nos sobre el que és pròpiament la casa del Villar i
Sí. Bueno, quan a l'any 1799 Sant Feliu va obtenir la independència de la Baronia de Sant Feliu, el terme que se'ns designà doncs, era molt escanyat, molt petit. Ens van donar pràcticament de Sant Feliu en amunt i de Sant Feliu en avall doncs ens van donar molt poc. No he pogut obtenir cap plànol de l'època i per tant no sé exactament si el terme passava pel mateix lloc o com passa ara. Resulta que el torrent passa pel torrent de Villar i segueix pel torrent Fondo, quedant partida la propietat de Villar, la casa, com hem dit, el terme de Sant Feliu i la capella, el terme de Vigues i Riells. He dit que no sé si el terme ha variat des de la independència de Bornia fins a l'actualitat. El motiu és que quan jo tenia 17 o 18 anys vaig tenir a les meves mans un document que em demostrava que els terrenys anomenats la Mare Morta, concretament davant del racó del bosc, des de baix al torrent, que se'n diu el torrent de Villar, i en aquell lloc se'n diu el torrent Fondo, d'allà cap a la carretera de Riells, i que ara és terme de Vigues i Riells, en la primera meitat del segle passat, per aquest document que us he dit, era terme de Sant Feliu. Recalco que el possible límit tant podria ser la mateixa carretera com passar per més amunt o per més vall. Fa uns 10 anys, parlant d'aquest tema amb una persona que ho podia saber amb més certesa que jo mateix, va dir-me que per una altra part ell també en tenia referències. Si això fos cert, podria ser que antigament aquesta franja arribés més cap a ponent i quedar la capella de Villar dins del terme de Sant Feliu. De fet, és més normal que el límit passi pel torrent, no pas per la carretera, ja que aquesta carretera crec que es construí cap a l'any 1895, 100 anys després de la independència de la Baronia. En el llibre de la història de Sant Feliu hi ha un plànol del terme local i que el límit segueix el torrent, però com que hi figura esmentat el Parc Usart en aquest plànol, esclar, i el Parc Usart es va inaugurar l'any 1907, resulta que no és ben segur. Aquest document que n'he fet referència i que creia desaparegut, l'any passat m'ho vaig trobar a casa molt ben guardat. Es veu que en el seu dia ja ho vaig trobar molt interessant i per aquest motiu m'ho vaig guardar. S'ha d'agafar amb pinces, ja que està molt deteriorat. Qualsevol dia doncs, ho analitzaré i posaré full a l'agulla per aclarir tot això. Això ho escrivia el dissabte. Esclar, i el diumenge doncs, se'm van obrir els ulls i se'm van tenir la bombeta que es diu i resulta que vaig pensar, aviam, busca la història de Sant Feliu en el moment que es fa la independència. I ara el Joan ens llegirà el que diu el pàrrec aquest.
Aviam, diu, i se atraviesa por las viñas del singlar del paré que hacen una coma, la cual siguiendo se encuentran tres singlas o despeñaderos, llegando hasta el último, y desde este se va siguiendo hasta encontrar una viña de un tal Pregona, vecino de San Quirze, que bajando dicha singla va siguiendo hasta encontrar el collado llamado de Collroc, pasando antes por la roca foradada o partida.
Perdó, això era la roca, que diem roca dels Corbins.
Que des de Collroc se va passando hasta el torrente Hondo, línia recta, i atravessando se passa per la Marmorta, hasta una altura llamada de Ventanyola.
En aquí doncs no segueix el torrent com ara, sinó que el travessa i se'n va, diguéssim, cap a Can Garriga.
En donde acaba el término del lugar de Riells y sigue el de esta villa con el de Vigas, que desde esta altura pasa por los viñedos de la Marmorta hasta encontrar un camino que va de esta villa a la casa del Antonio Garriga, vecino de Vigas, que dicho camino va haciendo linde derechamente como hasta unas canas antes de llegar a la capilla del Villar, en que acaba el de Vigas y principia el de Montbui, que dejando el camino va subiendo por la izquierda en derechura hacia las fuentes llamadas del Villar, en donde hay un charagall o torrente que va lindando subiendo a encontrar el camino real y atravesándole por el paraje llamado La Remoguda. Se sigue hasta encontrar un charagall de Cosonell, que de los términos inclusos en las lindes que lleva manifestados en esta declaración.
Bueno. O sigui que resulta que podria molt ben ser, que, o sigui, el terme passa, diu que passa a unes canes de la capella, tant podria ser per l'esquerra com per la dreta. Si passés, diguéssim, per l'esquerra, doncs efectivament la capella antigament seria de Sant Feliu. Això no sé si crearà polèmica i parlarem amb la persona que vaig parlar l'altra vegada, aviam si entre tots ho aclarim.
Això haurem d'anar a fer una reconquesta a l'Ajuntament de Vigues.
Segons aquell paper, podria saber exactament l'any que es va passar això.
Tu, per tu ja, vaja, la part aquesta ja l'has aclarida una mica, o no sé si aclarida, potser embolicada.
Va, veritat que sí.
Jo sabia el dimecres quan vaig trucar al Cesc que vindria ben documentat i ben informat, això no en dubtava i ens ho ha demostrat molt ben demostrat.
Bé, doncs ara m'agradaria que parléssim amb la Pilar, i per descomptar en Francesc, si has de posar cullerada també n'hi poses, una mica de les vivències que vas tenir tu en aquí en el Villar. Com va ser que vas anar a viure en el Villar?
La meva tieta vivia en el Villar i va pujar a viure al poble. I nosaltres érem en un poble que no hi creixen ni les farigoles i vam pensar que això era el paradís i vam anar a viure a Villar, en lloc d'ella, que ens va deixar, es va cedir el lloc. Yeah. I així es vam venir a fer fortuna.
Yeah, yeah. I llavors vosaltres estàveu en qualitat de masovers?
De masovers. Nosaltres vam venir en qualitat de masovers. Teníem la masoveria i llavors es vam posar vaques. Conreàvem les terres i teníem vaques.
Quina edat tenies tu quan vas anar a viure aquí?
3 anys. Vaig arribar amb 3 anys.
I vas estar fins?
Fins als 21, que em vaig casar.
I llavors, i els teus pares van continuar estant?
Van continuar estant una temporada, però llavors es va casar el meu germà i com que en principi ell es volia fer càrrec de tot, els meus pares van marxar al poble perquè ja pensaven que era una manera de començar a tocar retirada. I el meu germà va estar 7 anys més vivint allà, però últimament les coses del camp no donaven per viure i també ell va marxar i es va buscar una altra feina. I així ho vam deixar.
Mentre durant aquests quasi bé 20 anys que vas estar visquent allà, esclar, tu havies d'anar doncs, a escola, havíeu d'anar a comprar i així, això suposava una mica de moviment amunt i avall, no?
Bé, pujàvem al poble cada dia, jo abans d'anar a l'escola anava a repartir la llet, però no em suposava cap mena de problema. Yeah. Vull dir, agafaves, et llevaves, anaves, agafaves les letxeres, espavilaves per poder portar la llet a cada casa i anar a l'escola. I quan plegava de l'escola, recollia les letxeres, que ja les deixava en una casa que me les deixaven guardar, i cap a baix a Villar. Vull dir, tenia en 20 minuts o a mitja hora ens hi presentàvem. Vull dir, és, la veritat, és una masia molt a la vora del poble, i jo no em vaig trobar mai aïllada del poble. Vull dir, em sentia que res, en un moment érem al poble.
Però i les lleteres les pujaves a pes? O
a pes, caminava, sí, fins als 10 anys anàvem caminant. Quan vam tenir 10 anys vam comprar el primer cotxe i llavors el meu pare em deixava al capdavall del poble i pues, feia el, des del capdavall del poble fins a l'escola.
Però no t'ajudaves ni d'un petit carretó ni res?
No.
No t'hauries portat massa litres per això, llavors.
Portava uns 10 litres. Uns 10 litres que deixava a Can Ginestós, deixàvem allà un aparcada, per exemple, a 5 litres. Anava fins a Can Cameta, que abans no era on està ara, i repartia 5, per exemple, o 10, i llavors allà tornàvem a carregar les letxeres i fins a dalt a la placeta del rellotge, que era allà on teníem la botiga.
Ja, està bé. I llavors, i a col·legi, on era? Llavors,
a l'acadèmia.
A l'acadèmia.
Vull dir,
però no era pas allà dalt on estan ara les escoles, no?
No.
Però, bueno, jo, perdoneu que jo no...
Estava molt al carrer de les Creus, al carrer Creus, no me'n recordo el número, molt a la vora de Can Figa, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir que tampoc no estava al mig del poble, però bé.
Al Villar, quines activitats hi havia agrícoles i de ramaderia i així? O sigui, has dit que teníeu vaques que feien llet, no?
Sí.
I a part d'això, la qüestió d'agricultura i així, també hi cultivava alguna cosa?
A veure, el Baix Villar té una cosa molt bona, que cada mes hi ha una collita. És a dir, que començaves, per exemple, la primavera i hi havia les collites de les verdures, amb les faves i tot això que comença, llavors hi havia les cireres, després hi havia la verdura que havies plantat, com patates, tomàquets, pebrots, enciams. Llavors es venia l'estiu, bueno, tot això ja es collia durant l'estiu, i cap a la tardor ja hi havia les avellanes, i quan ja acabaves les avellanes teníem les pinyes. Vull dir que, clar, era un paradís. Era un paradís perquè el poble que veníem es podia conrear el blat.
De quin poble venia?
De Conesa, de província de Tarragona, i es conreava el gra i es conreava un cop cada 2 anys, perquè havia de reposar un any la terra. Vull dir que, clar,
la diferència
era molt, molt gran.
I vosaltres, per descomptat, deuríeu viure d'això, doncs,
del conreu aquest i de la llet de les vaques.
I tu, suposo que deuries col·laborar una mica amb aquesta feina, no?
Totalment, vull dir, veure, totes les hores que eres a casa, doncs havies de fer de tot. Si hi havia una cosa a la casa o hi havia una cosa al camp, jo preferia anar al camp, fos el que fos, en ve de les feines domèstiques de casa.
Està bé. Quines vivències t'han marcat del teu pas pel Villar? Recordes alguna cosa que t'hagi marcat molt o que t'hagi afectat? O...
No recordo res en concret, però penso que sóc com sóc gràcies a haver estat allà.
Sí, per descomptat. Les circumstàncies que t'envolten de petit... Doncs...
Sí, a més d'una manera molt agradable. Vull dir, veure, clar, passes una època... Penso que és l'època de la vida en què pots gaudir de la vida i tens cap responsabilitat, per dir-ho d'alguna manera... I jo penso que ho vaig viure molt, molt bé, molt intensament i amb molt bons records que tinc.
Bé, jo no et coneixia de quan l'edat aquesta, encara que tinc una edat una mica més gran que la teva. No sé si eres bona nena o no. Ens pots explicar algunes malifetes que hagis fet en aquella època?
Bueno, jo no considerava malifetes, però penso que ara em tancarien directament. Perquè, a veure, les granotes, serps, llangardaixos i totes aquestes bèsties que se'm posaven pel davant, pues, m'agradava molt de caçar-les. I, bueno, i no les... A veure com t'ho diré. no la respectava gaire. Les serps les posàvem en pots de vidre, al sol perquè s'ofeguessin, els escarbats els lligàvem i els cremàvem. Vull dir, hores d'ara jo penso que estaria ara, tancada en un reformatori.
De tota manera, vaja, jo pels records que tinc no eres l'única que deia d'aquestes coses. Digue'ns, hi ha alguna relació entre la, bueno, per descomptat pel que ens ha explicat suposo que sí, entre la botiga de la lleteria del Villar amb el Villar?
És totalment, que tant i que la gent gran normalment la coneixen pel Villar, és a dir, la botiga en diuen el Villar perquè nosaltres vam començar venent tots els nostres productes a la botiga. Abans era una senyora que es deia Dolores de Can Segarra, que era allà a la placeta del Rellotge, però quan ella es va morir nosaltres vam marxar perquè estàvem ocupant una casa que clar que no ens perteneixia, llavors ens vam trobar el lloc on estem ara.
On esteu ara, que és una mica més amunt.
Una miqueta més amunt, sí.
Passem ara una mica a la teva relació amb el centre excursionista. Quan tu vas ser, m'imagino, potser dels iniciadors
sí,
del centre?
Sí, hi havia el Jaume Sala, hi havia més gent, hi havia el Jaume Sala, hi havia el Riber, hi havia el Vidal, érem tota una colla de jovent que ens agradava caminar i llavors ens vam buscar gent una mica més d'experiència perquè ens fessin de coixí, que clar, jo no sé si era el Quimet Dens i algú altre, que això te n'en recordes més tu, Cisco, que jo.
Home, jo vingut de Can Baió també,
era una
vintena. Jo hi vaig entrar com a segona tanda, que hi vam entrar amb el grup tal, com el grup d'arqueologia.
Sí.
Bé, hi ha alguna altra cosa que no t'hagin preguntat i que t'agradaria explicar?
Ui, no, hi ha moltes coses, però prefereixo...
Home, si alguna que et sembla que la vols, que val la pena de comentar, alguna anècdota, alguna...
No sé, jo una anècdota que me n'he donat compte ara quan he tingut fills ha sigut que, clar, jo sempre pensava tornar a anar a pagès, vull dir, m'ha agradat sempre viure molt a pagès i tornar a pagès. I quan els meus fills em deien que feien deures i em deien mare, vaig a buscar una goma a la plaça, em quedava com molt parada perquè pensava com és una goma a la plaça, no? Va ser una cosa que em va fer donar compte que vivia en un poble i que jo això no ho havia fet mai. Però no ho havia trobat a faltar, però els meus fills em van donar compte que també té les seves avantatges viure en un poble, no?
Perquè quan estaves en el poble aquest que a Conesa, que dius d'allà a Tarragona, allà també era una masia que vivia...
No, allà vivia al mig del poble. Però aquell poble hi havia menys coses en tot el poble que no pas en la masia, diguéssim.
Està bé. Molt bé, doncs vaja, molt agraït per la teva presència aquí. No sé si ara el Francesc Aglés volies comentar alguna cosa més, potser?
Home, tenia coses preparades, però no sé si tindrem prou temps.
Dos minuts.
Queden dos minutets, vull dir, si vols fer una mica de resum de...
Faré una mica de resum. El resum era de que d'on ve el nom de Villar.
Tira. A veure on t'arribem.
Aquí hi ha, això és cosa meva, eh? Jo crec que el nom de Villar ve de Via Làctea, del nom romà. A Sant Feliu podria ser que hi haguessin diversos establiments romans. Aquí tinc una llista, però és que no tindrem prou temps. Us explicaré això de la Via Làctea. O sigui, la Via Làctea doncs és aquest estel que veiem a la nit, el camí de Santiago, el camí de Sant Jaume, vaja. I com es va formar la Via Làctea? O sigui, Via Làctea, Villar, per mi és bé d'això. Com vaig parlar d'allò de Sant Sadurní, a l'eix aquell del nord i el sud, doncs ja ho vaig explicar una mica.